Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Amics i amigues del cinema i les sèries, molt bon dia, molt bona vesprada o molt bona nit a totes i tots. Esperem que estigueu bé i que estigueu així engegats a nosaltres perquè voleu desconnectar de la realitat i passar una horeta entretinguda en la qual parlarem de molts temes que esperem siguin del vostre interès. Això en sencisa. Vinga, anem allà, que sone per vuitena vegada esta temporada Sinestèsia. ¿Qué tal, Lluís? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Doncs encantat d'estar així una setmaneta més. Comencem ja desembre, últim mes de l'any, un any que pareix de pel·lícula, de catàstrofes, mai millor dit. I res, encantat perquè torna un dels nostres col·laboradors habituals, és Don Manuel Salmerón. Benvingut, Manu. Un plaer tindre't així.
Estan posant de musiqueta bonica, Manu.
Que bonito, esto es...
tots tenen un temeta, i de tu, com no tenim res, pues...
Pero el año pasado me habíais puesto otro, ahora me lo habéis cambiado.
Es nueva temporada, nuevas ilusiones.
Cada capítulo...
Pero tú eres la mateixa persona que el año pasado.
No, he cambiado bastante.
Pues mira, claro. Esta música te definís.
Está bien, es la música que define mi 2020.
una baladita rancherita bonita, ¿no?
Sí, he tenido un 2020 muy tranquilo.
Muy ranchero.
Que es diu soledad el tema, que, pero no es una indirecta, Manu. O sea...
Estoy bastante solo, sí, habéis acertado en
¿Qué
eso.
¿Qué tal, Manu, cómo estás?
Bien, muy bien, contento de estar aquí con vosotros y nada, y contento de traer la sección que traigo hoy. No, hablamos un poquito de ella.
No digues res, no.
Bueno, vale.
O sí. Venga, va, sí, la gente usa, si la gente usa.
Sí, ya sí, está sí. Promocionado en todos lados, ¿no? Sí, bueno, sí. Hemos hecho la típica encuesta en Twitter que hacemos siempre que vengo yo, ¿no? Y bueno, en este caso propuse tres temas. En último lugar ha quedado Hong Kong, el cine de Hong Kong. Que se ve que no le interesa mucho a vuestros seguidores.
Pues mira, yo tenía moltíssimes ganes de que era porque a mí me agrada molt Jackie Chan y te películas Jackie Chan
pues
molt
sí.
Interesante.
No sé si te acuerdas que el año pasado propuse artes marciales y también quedó en última posición. Joder. Entonces Hong
Igual
Kong...
Igual si posares Jackie Chan.
Y si fiques...
Hong Kong era un eufemismo para hablar del cine de artes marciales, pero eso, sin que la gente se diese cuenta de que íbamos a hablar de eso, ¿no?
Me agradaría que una opción fuera Jackie Chan, la otra artes marciales y altres, les artes marciales y Jackie Chan.
Vale,
ahora era Chen pues, que bote leche.
En la próxima encuesta hacemos eso y así obligamos a la gente a elegir el tema que nos gusta a nosotros, ¿no?
Tercera Jackie Chan, ay, perdón,
sí,
Hong
tercera,
Kong.
Tercera opción Jackie Chan, segunda opción ha quedado el exploitation español, que es un tema que también me apetecía mucho,
pero se mantiene, ya no queda eliminada y te opciones la propia vegada que vingues.
Exactamente. Y bueno, y ha ganado con el 56% de los votos, una sección que creo que también la vamos a disfrutar mucho y que yo tengo muchas ganas de hacer, sobre el director John Carpenter.
Muy bien.
John Fuster, si fuera en Valencia.
Sí, John Fuster, es verdad. Qué buena esa, ¿eh? Ahí Jordi de 10 te tendría una batería, ¿eh? Tacatach. La brometa de...
Yo no tengo la culpa de que John Carpenter fuera fan.
Creía que no vas a decir de ser tan ingenioso.
Moltísimo.
Bé, doncs, Manu, de siempre al final la tua sección, que la gente... li tinga ganes i que ens escolten la resta de programa, que avui tenim per ser moltes coses. Així que, molt ràpidament, actualitat, que a més és una actualitat que podria donar també xoc, però anem a intentar-ho fer breu, vos demane per favor, perquè sé que també sou molt crítics amb este tema. Quin seria, és o deuria ser protagonista esta setmana? Doncs el Cinemacho, el Festival de Cinema per Excel·lència de València, però que este any 2020 no sabem per què, o si és que és més còmode per a ells, però ha declinat un poc fer la competició de llargmetratges habitual, tampoc fer-la online, aforament limitat, res. ni cap opció. Únicament faran versió reduïda amb un... sí que hi haurà secció oficial de curtmetratges, també de websèries, però no de llargmetratges. Ens dona molta pena perquè ens agrada molt este festival per a veure a aquests joves cineastes de tot el món presentant dos pel·lícules que, a més, són sempre aquestes òperes primes que després se posen de referència quan aquestes persones, aquests artistes, ja són reconeguts. Però no tindrem este any, haurem d'esperar a 2021. No sé si teniu algun comentari.
Un festival que se sol fer al juny, al principis d'estiu, i que ho van aplaçar a desembre, i els ha eixit malament perquè, de fet, la situació amb el tema Covid estava molt millor en juliol i en agost que no ara.
Sí, también creo que al fin y al cabo hay dos festivales dentro de los tres festivales más importantes que tenemos aquí en Valencia, o tres de los más importantes, ¿no? Que serían la Mostra de Valencia y también La Cabina, que se han celebrado en estas mismas condiciones en las que se encontraba ahora el Cinema Chove, y lo han celebrado con total normalidad, ¿no? Uh-huh. Haciendo ediciones presenciales y con una programación bastante buena dentro de las circunstancias, ¿no? Y sin embargo, Cinema Chove ha sido el que más ha sacrificado de los tres, y bueno, un poco como decía Pablo al principio, no conocemos los motivos, o sea, tampoco podemos echarle la culpa a la organización, pero sí que es verdad que de los festivales que tenemos aquí en Valencia es el que peor se ha adaptado igual a la situación actual. Aún así, también creo que la sección oficial de cortometrajes del Cinema Chove suele ser muy buena.
Y creo que este año encara, millor encara, sí, sí, perquè sí, han tirat tot per la finestra per aconseguir els millors curtmetratges ara mateix del moment en el món. O
sigui, seguramente que... sea de los mejores festivales de cortometrajes de España, de siempre, del Estado español, y este año no va a ser menos, así que por lo menos queda eso, ¿no? Y uh-huh. quedan, bueno, hay alguna sección paralela que también puede ser interesante.
Sí, también hay una sección de premiers que podrem veure la última película de Nacho Ruiz Pérez, per cert, es Clutch de Llum, sobre uh-huh. una artista fallera, una dona artista fallera, uh-huh. que vol entrar en el Grammy. També l'última pel·lícula de Miguel Llansó, Jesus Shows You the Way to the Highway, que també té molt bona pinta. Jo he vist el tràiler i m'ha paregut molt guai. Una masterclass d'Abdonald Cañiz, que és un director d'art valencià. Tenim un especial a Benedetti i tot això, a més, en 3 dies. 4, bueno, sí, 3-4 dies, no? Uh-huh. O sigui que també s'ha tot... minimitzat al màxim, però esperem que la gent responga. Nosaltres anirem algun dia, suposem, i res, esperar que el 2021 ja estiga tot solucionat per a poder tornar a gaudir del Cinema Chove. Més actualitat, Lluís, breument.
Doncs tenim la notícia d'esta setmana que el Goya d'Honor de 2021 recaurà en la figura de l'actriu Àngela Molina. Pense que és merescudíssim per la seva trajectòria, una dona que damunt pense que és un referent en la lluita, en el sentit de d'aixes dones que conforme van fent-se majors deixen de tindre protagonisme en les pel·lícules, i crec que ella és el cas de que es pot aconseguir el contrari, perquè diguem que ha estat present sempre en el cinema espanyol en totes les edats.
I a més ara també en sèries.
No, no ho pot dir tot el món.
Ara també en sèries està Àngela Molina, també amb la seva filla, i ens alegrem moltíssim d'esta notícia. També tenim que donar la notícia de Elliot Page, uh-huh. Elliot Page, abans coneguda com Ellen Page, que ha fet un comunicat dient, reconeguent o... publicant la seva sexualitat, dient que és un home trans i que li agradaria que a partir d'ara se li reconeguera com Elliot Page. I molt bonic el gest que han tingut totes les plataformes per canviar en el mateix moment tot el seu nom antic pel seu nom nou, el que ara, per el qual ara l'hem de reconèixer a l'actor, i me pareix brillant. També la resposta ha sigut molt, molt bona. Com deies a Twitter, Lluís, molt fàcil de la seva posició de persona blanca i rica, però...
No fàcil, tampoc, eh? Simplement no,
més fàcil
que la resta, però tot i així no és una cosa molt habitual. Uh-huh. De Bore va fer un comunicat no només portant al terreny personal, sinó també fent extensiu el patiment que segueixen patint els homes i les dones trans que ho tenen fotut en l'esperança de vida, en l'ocupació i en l'atur, en tot la violència i assetjaments que pateixen, i pense que el més interessant serà Bore com serà la carrera a partir d'ara d'Eliot Page, que esperem que siga llarga i extensa i que no hagi de patir cap conseqüència negativa per això, i al contrari, que s'afiance com un grandíssim actor, com sempre ha sigut.
De fet, ara estava de Umbrella Academy la segona temporada.
Que tot el repartiment i el compte oficial d'Umbrella Academy i Netflix el van felicitar dient-li que és un superheroi i tal. Molt, molt xulo.
Doncs molt xulo. Per últim, abans d'entrar ja en matèria parlant d'actualitat, Lluís, sé que has vist el primer capítol de 30 monedes. Com encara no m'has passat la teua contrasenya de HBO, no ho he pogut veure jo, però m'esperaré a que isquen tots els capítols, però...
Te'n podries contant. Haver vingut al piset i ho veiem, pues sí, perquè també el vaig poder veure amb Maria també. Pense que parlarem d'ella més extensament quan acabe, però HBO de normal sol traure els capítols setmana a setmana, no és com Netflix que es trau tots a la vegada, així que com són 8 capítols ja parlarem d'ella més. El primer capítol sembla una pel·lícula, és tan barroca com sempre és Àlex de la Iglesia, mogolló de trames, mogolló de coses, passen tantes coses que te dona la sensació d'estar veient un capítol ja de final de temporada, perquè perquè dius, si hi ha un principi, un nus i un desenllaç com una pel·li de 2 hores. És de veres que dura 1 hora i 17 minuts, que és un capítol llarg, però passen una barbaritat de coses. Per a mi té del millor i del pitjor del cinema i sèries d'Àlex de la Iglesia. Pense que moltes coses trenca un poquet la ratxa última de pel·lícules que eren molt fluixes, molt familiars, torna a tindre un costat més obscur, més sanguinolent, més agressiu, però hi ha coses que crec que lastren molt el resultat final i és una llàstima, i no vull dir noms, ja veuré com evoluciona la cosa,
però hi
ha coses en el repartiment i en el càsting que crec que són una autèntica llàstima perquè desmereixen prou el resultat final.
Doncs no contem més coses, quan acabe 30 monedes jo la veuré i la comentem així si vos pareix.
Genial.
Manu, hem fet els deures, perquè jo sé que tu ens tiraràs la bronca fa un parell de setmanes, quan al cinema estava el any del descobrimiento, i nosaltres, per motius laborals i altres, no vam anar a veure, no? I tu te vas a enfadar molt amb nosaltres. I què hem fet esta setmana?
Tanto com enfadar-me no sé. Bueno, me estás pintando aquí como si fuese un dictador y no creo que sea el caso.
No és el cas, però sí que te molestares que no haguérem aprofitat d'aquesta única oportunitat que tinguérem a València de poder veure-la. La sort que esta setmana el ABC Park ens tornaren a obrir les portes dels cinemes per a poder veure-la, així que Lluís i jo anarem a veure el any del descobriment, per cert, amb Andrea Casino, també col·laboradora d'aquest programa, que també tenia que veure esta pel·lícula, evidentment, i vam anar a veure-la. Te pareix que la comentem així entre els tres?
Sí, claro.
Sí, t'agradaria? Doncs el any del descobriment avui a Sinestèsia.
No, si le está echando todos los días perra a la taca.
No. Solo cuando tiene. No lo entiende. Y él hoy sabe que va a ganar.
Ah, ¿sabe?
Lo sabe, tío.
¿Sabe ya dónde está la ruleta? Está tumbado.
Yo me he puesto la ruleta. Yo nunca he trabajado de panadero, albañil, peluquero, confitero, panadero. Bueno.
Perfecto, perfecto.
Doncs el any del descobriment, estàvem escoltant una de les escenes, una de les centenars de seqüències que té la pel·lícula, una pel·lícula que es basa en uns diàlegs, unes entrevistes fetes pel directors, el grup de Los Chicos, el col·lectiu de Los Hijos, i és una pel·lícula que vol contar allò que va succeir al 1992 a la ciutat de Cartagena, i ho compara amb aquella gran Espanya que es vivia en aquell any amb les Olimpiades de Barcelona i també amb l'Expo de Sevilla, on pareixia que érem el millor país del món, però en Cartagena estaven sofrint algo molt, molt dur, com era el tancament i la repressió, i bé, una pesadilla, un malson per a molta gent de la ciutat per el tancament d'indústries, i que molta gent va sofrir moltíssim. Com conta això Luis López Carrasco? Doncs d'una forma molt original, podríem dir-ho, amb una pantalla partida on comencem a veure diferents situacions que a més té ubiquen en un espai-temps prou curiós, que és indefinit, no? I aleshores també t'enganxa un poquet aquesta trama tècnica, si podem dir-ho així, no? Més enllà de les històries. No sé si esteu d'acord amb mi que la història és fascinant i que la elecció dels diàlegs i de les converses que es tenen és magnífica, de, se suposa, 1000 hores que hi haurà de metratge. Lluís.
Sí, estic òbviament d'acord. És una pel·lícula que no deixa de pensar en ella des de que l'he vista i pense que és un monument al cinema documental en el sentit de que aconsegueix una cosa que és molt difícil i que va més enllà de la tècnica, i és reunir reflexions, pensaments i discursos que són fascinants tots ells, encara que no estigues d'acord amb ells, perquè hi ha gent que diu alegrement coses que són clarament feixistes o que estan en contra dels drets humans, però la gràcia de tot això és el recorregut que planteja, perquè la pel·lícula va de Cartagena 1992, però va també de València 2020, o va també de Vigo 1986, vull dir, és un recorregut històric d'abans, durant i després de l'Espanya del desenvolupisme dels 80, de la posterior desindustrialització i també de la falsa, el fals trencament amb el franquisme, no? que coetxa i que deixa moltíssimes seqüeles. En aquest sentit, tot el mèrit d'aconseguir aquests personatges que parlen en tanta naturalitat en molts moments i que tot el que diuen fa que les 3 hores 20 de pel·lícula, els 200 minuts de pel·lícula, es passen, per a mi, de deberes, molt més ràpids del que puga semblar.
Un poco con esto que estás diciendo, es una película que además se ha presentado en festivales de todo el mundo, o sea, no sé, ha estado en 5 festivales, creo, o así, y en todos los festivales ha gustado mucho, ¿no? Entonces creo que es una peli que parte de un hecho muy concreto, en un lugar muy concreto, pero que se adapta a cualquier tipo de sociedad, a cualquier tipo de país, ¿no? Y consigue que cualquier tipo de espectador pueda empatizar con esas imágenes, esos diálogos que estamos viendo, ¿no? Y bueno, y por mi parte, creo que la mayor virtud y el mayor defecto que le veo a la película, a mí, sinceramente, no sé si me ha entusiasmado tanto como a vosotros, pero bueno, el mayor defecto y virtud que le veo a la película está en la duración. Por una parte, veo que esas 3 horas 20 minutos lo que hacen es darle una total importancia a los entrevistados, ¿no? Lo cual me parece tremendamente admirable, porque los entrevistados, dentro de lo que cabe, son personas comunes. No hay ninguno que sea una celebridad o una persona que ocupe un puesto muy importante dentro de la sociedad.
De fet, mai s'apunta el seu nom ni el seu càrrec.
Nunca se apunta, siempre se describen ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso me parece muy admirable por parte de los directores, del director, pero por otra parte también es verdad que a mí se me hace igual un poco difusa el concentrar tantos tipos de pensamientos que no todos van en la misma dirección. No sé si vosotros coincidís conmigo, yo creo que la película está estructurada en 3 partes que no están separadas entre sí, ¿no? Pero bueno, en la primera creo que los entrevistados divagan sobre diferentes temas y además sin estar contextualizados, es decir, todavía no sabes quiénes son, ¿no? En la segunda parte, que viene a ser la parte central, ya se centran más en el acontecimiento concreto que van a tratar, y ahí ya es cuando cada entrevistado explica un poco cuál fue su implicación dentro de los disturbios que acontecieron en Cartagena en 1992. Y en la tercera parte, esos mismos entrevistados, ya contextualizados, vuelven a divagar sobre diferentes temas que generalmente tienen que ver con la política o con la sociedad, tampoco es que se vayan a otras cosas, pero sí que es verdad que hay ahí como un mar de pensamientos y ideas que a mí me parece muy estimulante mientras la voy viendo. Me parece muy interesante también el juego que hace en el montaje, sobre todo al principio. Creo que al final se pierde un poquito más el juego que hace con las 2 pantallas, ¿no? De cómo va mezclando una cosa con la otra y cómo va asociando ideas entre sí. Pero sí que es verdad que al final me pareció un poco como si fuese un proyecto un poco inacabado, que tampoco lo critico, porque entiendo que es el espíritu de la película y al fin y al cabo es una película muy insólita, muy difícil de ver, y estoy agradecido de poder disfrutar la película tal como es, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que a mí igual no me ha dejado tanto pozo como me gustaría que me hubiese dejado.
Uh-huh. Muy interesante, Manu. Has hablado de esa parte técnica que juega a las pantallas, y al decir del cinema, me recuerda que el primer que le iba a dir a Lluces, me agradaria entendre el perquè del xoc entre les pantalles, perquè a vegades el que parles està a la dreta, perquè està al centre, perquè de repente desapareix una de les pantalles i es queda en negre. N'hi ha una intencionalitat darrere que no hem pogut arribar a comprendre, o hi ha aleatorietat absoluta i és únicament estèticament ara me queda millor així, ara me queda millor així? Perquè sí que és veritat, i estic molt d'acord amb tu, que al principi sí que pareix que hi ha un xoc entre el que està parlant el de la dreta i que li mira la persona de l'esquerra, tot i estar en un context totalment diferent, o parla de la joventut i de repente veus a la xica que estava parlant abans més jove. Hi ha alguna vegada que sí que ho intenta, però hi ha altres que és totalment aleatori, crec jo, que estiga en negre o que de repente se moga tot al mig i tal. Sí que és veritat que no estic d'acord en el tema global de per a on camina la pel·lícula, perquè tot i a mi importar-me molt més els testimonis d'allò que va ocórrer en aquest any que no coneixia que les opinions polítiques, sí que tot, com diu Lluís, t'està creant una atmosfera i un pensament global de la situació en la que estem ara mateix, de la que estarem, la que estigueren en el 92 i de com es va estar al franquisme i en la falsa transició. Aleshores, sí que me pareix prou interessant com juga, i a més sobretot amb les edats, com n'hi ha testimonis molt més majors combinant-los amb més joves, i fins i tot testimonis que no aporten en el sentit històric, un testimoni de rellevància, una opinió que dius, mira, esta persona com sap. No, hi ha gent que diu el primer que li passa pel cap i que a vegades és fins i tot vergonyós. Ja, aquella dona que diu, no soy racista, però després diu, entiendo que ¿cómo no van a venir los inmigrantes en patera, pero los gitanicos son los que me roban el banco debajo de mi casa? Vull dir, és un cúmulo de coses que és el que s'escoltaria a un bar. I aleshores sí que t'està fent un reflex un poc de a on hem plegat, i de fet hi ha una conclusió final que diu un dels homes, que diu, i jo que vaig protestar el 92 tinc una vida de puta mare i tinc ara mateix el que jo vulga, perquè me vaig guanyar els diners, els meus fills són els que estan per 700 euros en casa sense moure's, no? I sí que crec que se vol arribar a aquesta conclusió. No sé si voleu aportar alguna cosa més. Sí que dir que, com dius, és un avantatge molt gran el haver pogut gaudir d'esta pel·lícula, sobretot en una pantalla gran, perquè sí que creguem que estarà en Filming, no és una pel·lícula típica que podran posar en uns mesos.
Y no sé cómo lo visteis vosotros en vuestra proyección, pero al menos en la que fui yo, que creo que era la primera que ponía en el ABC Park, estaba el ambiente de estar asistiendo a un evento. Quiero decir, la gente estaba verdaderamente entusiasmada, y cuando terminamos la gente se quedó, todos los títulos de crédito, por si había algo más, por si...
Antes eran ball pockets.
Eren pockets, però sí que van aguantar fins als crèdits. He llegit que en algunes projeccions en Bilbao van haver aplaudiments a l'acabar. També apuntar que si ens esteu escoltant des de Benicarló o la zona, se podrà veure el 5 i el 7 de desembre.
Ah, molt bé.
I en febrer en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, dins dels seus cicles que sempre fan de cine, que són molt interessants. Ho recordarem en xarxes perquè és una pel·li molt difícil de trobar. Sí que volia dir una última coseta a nivell formal, perquè hi ha una altra cosa que està molt pensada en la pel·lícula, i és l'estètica. Durant tota la pel·lícula se fuma dins d'un bar, però no està rodat en l'època, però te vol fer creure que estàs en els anys 90 a través de la seva estètica, que igual són filtres simplement que li passa a la càmera, com un filtre d'Instagram, doncs un filtre de VHS, o està gravat en càmeres flipa, més sí, antigues. Mm-hmm. Però tota la pel·lícula, quasi tota, està rodada en bars i està el fum sempre present, perquè encara que està rodada ara i és un documental, hi ha una direcció d'art en aquest sentit. La roba que vesteixen, com tenen els monyos, que estiguen en un interior d'un bar fumant, està fet a propòsit, i és increïble perquè està rodada ara, i crec que durant molt de tram de la pel·lícula, la primera hora pots estar pensant que tot és material d'arxiu.
Sí. I crec que està molt divertit.
Crec que aquest joc també suma molt, és meravellós, perquè la pel·li funciona, ho sàpigues o no, però mola.
Yo no lo he dicho, pero a mí me pasó lo mismo. Yo durante la primera hora pensé que estaba grabado en 1992 esas entrevistas y tuve la duda de si era algo hecho a propósito para que nos lo colasen a todos o si era yo el único despistado que no se había enterado de cuál era la movida.
Ese hecho que está muy chulo.
Pero me parece de los juegos más interesantes de la película.
De fet, juguen molt y enganyen molt perquè les tragaperres posen tragaperres antigues, no se deixa que hi hagi cap telèfon mòbil, quan ara estaríem en un bar tots enganxats al mòbil i no apareixen, se juga amb el so d'un noticiari del 92, el posen de fons en una conversa que està tenint lloc ara en 2020, vull dir, tot això està fet a posta i és molt divertit, però quan te vas adonant també és, per un costat estàs escoltant la història i per altre, en el teu cap estàs treballant on està això, per què és això, no? Molt interessant, un treball molt, molt xulo i d'ací l'enhorabona, com deies, Manu, Festival Mar del Plata ha guanyat, Festival de Sevilla Gran Premi del Jurat, Festival Internacional de Cinema de Bogotà ha guanyat, està als Premis Forqué nominada, estarà als Goya segur, almenys nominada, o sigui que enhorabona.
I ara estan passant-lo també per un festival de la ciutat de Cartagena que suposa que també tindrà molta repercussió i també esmentar que la direcció de fotografia va a càrrec de Sara Gallego, que és de Castelló, o sigui que hi ha presència valenciana també en la peli.
Molt bé, doncs teníem una secció així d'estrenes, però com el temps va damunt i tenim coses més interessants que parlar, les passe per damunt, val? Si vos pareix. S'estrena El verano que vivimos, que està protagonitzada per Blanca Suárez i Javier Rey, que ja són parella en la realitat, pues també els posen així i pareix ser que ho petarà perquè són dos persones que tenen molt de vincle amb l'audiència. Nosaltres no anem a veure-la. No anem a criticar esta peli, ho sent molt. Si la voleu veure, perfecte. S'estrena Beginning, que és la que va guanyar a Sant Sebastià, una peli de Georgia, molt contemplativa, molt lenta, molt per a càmera fixa, no? Tot molt Tarkovsky.
Carlos Boyeros en Baixir, Carlos Boyero, en la primera meitat.
Sí, però l'ha criticat, o sea, sí que ha fet una crítica de que me voy.
I ha cobrat.
I ha cobrat per això, però bé. Boyero, ja sabeu com és la cosa. S'estrena una pel·lícula molt interessant d'animació que es diu Josep i que parla d'un català que va tindre que anar-se'n a França durant la guerra, després de la Guerra Civil, i que van tancar-lo allí durant la Segona Guerra Mundial. També molt interessant perquè l'animació és molt, molt, molt xula. Si vegeu el tràiler, vos agrada. Pare que Àngel Martín este, el que fa ara els noticiaris...
Coses que tienes que saber...
El noticiari se de pel matí va dient tot molt ràpid. I després La vampira de Barcelona també s'estrena, i també, mira, Marjan Satrapi, la directora de Persepolis, estrena una nova peli que és Madame Curie, que és sobre un biopic sobre Madame Curie, amb Rosamund Pike al paper protagonista.
Bruja la luna en gelo, e io brujo d'amore. Foco que si consuma como lume cori. L'ànima ghiaccia.
I està sonant una escena que de segur que sabeu la banda sonora i també la localitzeu en la saga, no? En la tercera part del Padrino, que és torna a projectar, s'ha fet un nou muntatge, un nou inici, un nou final, imatge restaurada, banda sonora també restaurada. Bé, lo bo és que és Coppola el que està darrere i que aleshores no és que ho hagin ningú posat la mà per ahí que no toca. També per als més puristes, a lo millor tocar una peli així és un poquet més... No sé, es con tocar algo sagrado.
Hay que tener,
¿no?,
en cuenta que Coppola no estaba contento con el montaje original, ¿no? Que se ve pues lo típico, la típica discusión que a veces tienen los directores con el estudio, con la productora. Entonces se ve que este es el montaje que él quería hacer.
De director's cut.
Si alguien lo puede hacer es él.
Yo no veig malament, perquè crec que de fet és la més fluixa de les tres, que no és que sigui una mala pel·lícula, però és, pareix un afegit, és molt diferent a les altres dos. Pot ser ha buscat aquesta coherència per a tractar d'arrodonir millor la saga. Així que a mi sí que em crida l'atenció.
Bé, doncs sí, a més veure-la en pantalla gran sempre és una delícia, o sigui que aneu a veure la tercera part, sempre primera, ben vist la primera i la segona, per favor.
Setem Vivancos 3.
Setem Vivancos, no busqueu la 1 i la 2. Estrenes a plataformes, en l'HBO teniu Euphoria, capítol especial que farà enllaç entre la 1 i la 2. Lluís, sé que te'l veuràs perquè t'encanta Euphoria. Dime quién soy, una sèrie a Movistar basada en la novel·la de Julia Navarro. I en Disney Plus ja podeu veure gratis Mulan. Entonces aquí es que pagaré 250.000 euros per vorela en su momento, pues ahora ya la podré el pueblo llano. Y una otra estrena de la cual parlaremos así, si vos paréis, es Mank, que ya está disponible a Netflix, pero que porta dos semanetes a les sales de cinema. Nosotros la hemos visto en pantalla gran y anem a hablar hoy de ella.
Mank, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talked.
What is it the writer says? Tell the story you know.
Hello, everyone.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please, call me Mank.
Doncs arriba l'últim de David Fincher. A Estats Units s'havia estrenat una setmana abans, ja portava tres, perquè això també és una cosa que a molta gent que he dit que ha anat al cine a veure-la diu, ai, però si s'estrena en Netflix. O sea, que cada vegada queden menys els puristes de la pantalla gran.
Jo ja ho vaig posar en Twitter, estava jo a soles. Jo a soles. Jo m'estava sentint com que jo estava en ma casa i jo tenia la possibilitat de tindre una sala només per a mi i posar-me-la allí.
En la meva sala érem quatre.
Però una delícia absoluta.
Però bé, parlem de les coses que té Mank, que forma part del conveni que té David Fincher amb Netflix, després de fer Mindhunter, que s'ha paralitzat precisament per el rodatge d'esta pel·lícula, en teoria tornarà per a una nova temporada, i també la sèrie que feia de showrunner de Robots i Love and Death and Robots. Ens arriba Mank, una pel·lícula en blanc i negre basada en un guió escrit per el propi pare de David Fincher, que ja va faltar fa uns anys, i que ara recupera David i que apunta a una història de l'edat daurada de Hollywood, superinteressant, però crec que molt interessant per a qui hagi vist Ciudadano Kane i qui conega prou la història i la presència i la persona d'Orson Welles. No sé si a qui es quede fora d'ahir com rebrà esta pel·lícula.
És que fins i tot havent vist Ciudadano Kane, havent coneixent un poc l'obra de Orson Welles, del propi Mank, és que després és molt densa. És una pel·lícula que parla de tants personatges d'aquell moment i d'aquella època amb una vinculació molt directa amb l'obra de Ciudadano Kane, però que te pilla a vegades fins i tot fora del ring, no? És com que s'estan pegant altres i que no estàs enterant de res.
Sí, en mi opinión, bueno, la película trata un poco sobre, creo que son 10 años, ¿no? O 11 años de la vida de Mank, ¿no? Parte desde el punto en el que está escribiendo junto a Orson Welles el guión de Ciudadano Kane, pero hace una serie de flashbacks de los 10 años anteriores, ¿no? De la vida del guionista Mank, de Mankiewicz, de cómo había llegado hasta esa posición, ¿no? Y creo que son 10 años muy importantes dentro de la historia del cine, porque empiezan desde cuando se inventa el cine sonoro, que seguramente es el cambio más importante que ha tenido el cine a lo largo de su historia, y bueno, y termina con Ciudadano Kane, que también fue un cambio muy importante en cuanto a la producción de las películas, en cuanto a cómo se producían las películas hasta entonces en Hollywood, ¿no? En ese sentido, me parece que se va, pues eso, a una época muy interesante, y como en todas las películas que tratan sobre temas cinematográficos, pasa un poco lo que estaba comentando Pablo, que no se interpreta igual si conoces las películas o los autores, los actores, los directores, guionistas de los que se está hablando, o si no los conoces, ¿no? En este caso, para mí, la película también es un poco confusa en cuanto a la estructura que adopta a la hora de contar todos esos acontecimientos. Y creo que es algo que va aparte de lo que estábamos comentando, de que conozcas o no las películas de las que se hablan, ¿no? Es decir, a mí lo que menos me entusiasma, bueno, la película me parece una pasada a nivel técnico, como todo lo que hace David Fincher, que siempre es un crack en cuanto a dirección, en cuanto a fotografía, los actores están geniales, Gary Oldman está genial en el papel principal, pero la estructura de la película, que te la cuenta desde el momento en el que Mank se pone a escribir el guión de Ciudadano Kane y después va contándote toda su vida a través de flashbacks, a mí me parece una estructura bastante confusa y que además me va sacando de la película continuamente. Esas dos líneas argumentales creo que no se terminan de fundir lo suficientemente bien como para mantener la tensión, al menos para mí.
Yo creo que sí que se fusionen al final. un poc el que te vol dir és que totes aquelles vivències que havia tingut Mank en la seva vida en aquests últims 10 anys els aplica, els posa a la pel·lícula d'Orson Welles, i que a més té alguna relació amb personatges que amigues i amics seus que després se veuen reflexats en les personalitats de la pel·lícula, i per això te vol dir com que tot com naix aquesta gran obra mestra de la història del cinema, doncs gràcies a les vivències que havia tingut Mank i als tropeçons amb gent i amb les discussions i tal. Jo sí que crec que vol fer això, però sí que també estic d'acord amb tu de que és confús en la manera de contar-ho, sobretot crec que per la densitat de personatges, noms i situacions que es pillen un poquet lluny, tot i ser amants del cinema. És que crec que has de ser un expert en aquella època per a assabentar-te de tota la primera. És veritat que la part tècnica és tan guai, o sigui, és tan currada, està tan ben treballada, que jo va haver alguna seqüència que vaig limitar-me a mirar la pantalla. Jo no sé si recordeu i si esteu d'acord amb mi, que n'hi ha dos festes, dos sopars, sopar, festa, còctel, com puguem dir-ho, a la pel·lícula, que a mi me van meravellar. L'últim, el que ell entra borratxo a la sala i que comença a armar-la un poc, és rodada espectacularment, com poc a poc se van anant els convidats i el vegem un poquet la soledat del guionista en este cas, però també aquell còctel que comencen a parlar de política i que cadascú comença a donar la seva opinió, cadascú sentat en que pareix això la nova normalitat, separats tots, però al mateix temps un plànol supergeneral, després te'n vas a un, te'n vas a un altre. Me va parecer que tècnicament era tan meravellosa i tan entretinguda que, per exemple, en esa seqüència del còctel, jo no vaig a assabentar-me de lo que estava passant. Jo estava mirant la pantalla. I després, pot ser que m'haguera perdut algo, però és que era molt difícil estar atenta a les dues coses. I a més, com se diu en Twitter, mucho texto. Pues és que a més devies de llegir tota l'estona. Era molt densa. No sé si va a pasar lo mateix.
A mí me parece que es una película que me encanta la película por partes. Es decir, me pasa lo mismo que estás diciendo tú con las escenas. No solo con esas dos de las fiestas, sino creo que tiene escenas magníficas, uh-huh. ¿no? Escenas tanto de planificación como de diálogos. Los diálogos están muy bien hechos. Evocan un poco el cine de la época, cómo se dialogaba el cine de la época, pero están muy bien hechos. Entonces, a nivel de... Creo que tiene muchas escenas memorables y que a mí me emociona de verdad. Otra de las cosas de las que se le suele acusar a David Fincher es de ser frío, y creo que esta película no es demasiado fría en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es una película que tiene gracia, tiene humor, tiene unos personajes calientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, a mí lo que no me funciona es la totalidad. La como conjunto, pues es una película que me parece que no cumple con las expectativas, dentro de que las expectativas eran muy altas, pero sí que coincido en que las escenas individualmente son espectaculares.
A mi sí que em va agradar, encara que també li trobe altibaixos, cap al final la pel·li se me va fer un poquet pesada, i de deberes que no li la recomanaria a ningú que no tinga algun coneixement previ sobre la història, perquè crec que te pot deixar totalment fora. Per exemple, el germà de Mank és el mític director Josef L. Mankiewicz, el director de Cleopatra, Val desnudo, i aquí apareix com un secundari que encara no ha començat ni a dirigir i que passa per la pel·li, tu, si no ho coneixes, doncs és una cosa que suma. Els americans són els millors contant la seva pròpia història, sempre ho han fet, i segurament esta pel·lícula tindrà molta millor rebuda i acollida als Estats Units perquè coneixeran millor i perquè com ells són molt més conscients de la seva història. Segur que coneixen a quasi tots els personatges que apareixen, i també per lo que comentaves, Manu, de que la manera en la que estava saltejada la història te marejava un poquet, també dir que la peli no només va de la creativitat i la creació del que després va acabar sent Ciudadano Kane, sinó que la pròpia estructura de Mank també evoca a Ciudadano Kane, que també és aixina saltejada. Per això crec que són tantes coses a tindre en compte que a més crec que són coses que les valorem per haver estudiat el que hem estudiat i perquè ens encanta el cine, uh-huh. però que tampoc és una cosa que necessàriament sume. No tampoc té per què restar, però si no suma crec que se pot fer un poquet avorrida. Però per la resta crec que estem prou d'acord, un poquet més amunt, un poquet més avall, David Fincher no ha fet mai una mala pel·lícula. Sí que crec que cada vegada s'està fent més clàssic. No sé si és perquè Mindhunter és una sèrie formalment superclàssica i una persona que venia del món del videoclip, de fer coses de Madonna i que va debutar en el cine en Alien 3, ara està fent les coses més clàssiques del món i segueix fent-ho bé, perquè tot el que fa ho fa bé.
L'altre dia vas veure Perdida. Mira tu, no sé, no m'ho pregunteu perquè ja l'havia vist, però vaig a posar-me Gone Girl i me va agradar molt menys de quan me va, que de quan la sí. vas veure. Crec que ha envellit un poquet malament.
Sí, però és una pel·li menor.
Però passa el mateix, el guió potser no acaba de funcionar, o a mi personalment no acaba d'agradar-me, però tècnicament és tan àgil, és que va tot tan rodaet que dius, home, pues és que és molt fàcil de veure i és molt difícil vendre esta pel·lícula. Si el guió s'haguera fet més mainstream, podem dir-ho així, més vendible per al públic normal, que no siguen super cinèfils per a entendre esta pel·lícula, la pel·lícula s'empaparia molt fàcilment. El problema és que no pot, jo no m'imagino a ningú veient esta pel·lícula que no hagi vist Ciudadano Kane i agradant-li. Crec que és molt difícil. Molt difícil. Bé, doncs, ara sí que anem amb un director. Anem a deixar a Fincher i a Orson Welles darrere. Ara sí que anem amb un director, Manu, que impossible o molt difícil que no t'agradin les seues pel·lícules. Ahí no fa falta haver vist res anterior, eh? Tu veus John Carpenter i t'agrada la primera.
El director del pueblo, del la pueblo. Clase obrera, digamos,
esa es,
¿no?
Esa es.
Pues sí, así es. Vamos a hablar de la filmografía de John Carpenter, considerado uno de los mejores o quizás el mejor director de cine fantástico de la historia. Y bueno, su filmografía está formada por un total de 23 largometrajes, entre los cuales hay 18 películas para cine y 5 para televisión, estrenadas entre 1974 y 2010. Además de director, Carpenter también ha ejercido como guionista y compositor de las bandas sonoras de varias de sus películas. Entonces, bueno, hoy, como no podemos tratarlas todas, la verdad es que he dejado unas cuantas interesantes fuera, pero bueno, vamos a hablar, si os parece, de 6 películas en concreto y empezamos por la primera. Vamos a tener buena música hoy, como podéis estar escuchando. Bueno, hablamos primero de Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Se trata de la segunda película de John Carpenter y es un thriller de bajo presupuesto en el que unos policías tienen que custodiar a un famoso criminal durante una noche en la comisaría que da nombre a la película ante los ataques de una banda de delincuentes. Está inspirada en los westerns de Howard Hawks. Y se trata del primer éxito comercial de Carpenter, en el que destaca sobre todo su manejo de la tensión y el gran trabajo de puesta en escena, pese a contar con un presupuesto muy limitado.
Pero a mí es una obra maestra, no del baix presupuesto, o sea, creo que es un película que chuga perfectamente en lo que té, que es molt poquet. Me pareix de les pelis més divertides de Carpenter, després aniria millorant i acabaria sublimant lo bo que era en este cas l'acció i la ciència ficció després i el terror i la fantasia, però crec que és una pel·li que ja apuntava maneres, és una obra d'un geni que a més va ser molt polèmica en el seu moment perquè mostra de manera explícita l'assassinat d'un xiquet al principi de la pel·li damunt d'una manera molt descarnada, amb molt poca emoció, quan pareix que no ve a cuento, i crec que és una declaració d'intencions del que anava a ser John Carpenter, un tio que ha jugat en mogolló de gèneres i que tenia les coses molt clares i crec que aquest detall diu molt més que tota la resta de la pel·lícula, que a banda està molt ben feta, un domini de la tensió i de l'espai, que això a voltes no se parla tant, però com coneixes a la perfecció com és aquesta comissaria, què hi ha fora, en quins elements tens tant per a l'atac com per a la defensa, crec que estava molt ben feta. Uh-huh. Es va fer un remake no fa massa on el malo malíssim era Lawrence Fishburne, si no m'equivoque, que ja era molt més espectacular i tal, i tenia molta menys gràcia, però bueno...
Si he de trencar fan... una llança a favor, de la nova, que evidentment no agrada tant perquè tens com a base mítica la peli de Carpenter, però a mi me va agradar també.
Sí, no era un mal remake, però vaja.
Però sí que recordar Assalto a la Comissaria del Distrito 13, que crec que la veiem junts, Lluís, que amb el domini del thriller bestial. I com la tensió estava agafada per Carpenter i te feia lo que volia durant el metratge, me va agradar moltíssim. I de fet, no sabia que, i ara ho he comprovat, no sabia que era tan... anterior a les altres grans pel·lícules. No m'imaginava que fora només la seua segona, creia que havia fet més abans i encara me sorprèn més, no? per això.
Contextualizándola en su tiempo, es una auténtica pasada esta película. Por una parte, una cosa que me parece bastante curiosa es que es la única película de Carpenter que no pertenece al cine fantástico, o sea, no hay fantasía, en todas las demás sí que lo hay, y aún así tiene todas las cosas que va a mostrar después Carpenter en sus películas fantásticas, ¿no? Y otra cosa muy interesante que me parece es el tema del presupuesto. Tú, si lees artículos de la época o críticas de la época, todas destacan que es una de las mejores películas de serie B hechas en el momento. Pero es que viéndola ahora, yo no veo una película de serie B. O sea, veo la película como si hubiese costado, no sé, 5 millones, ¿no? Y es una película que se hizo con muy poco dinero. Entonces, eso es otra de las constantes de Carpenter. La habilidad que tiene para sacar provecho de presupuestos muy bajos, ¿no? Y es algo que volvería a suceder en la siguiente película que vamos a hablar. Vamos con ella. Hablamos de Halloween, todo un clasicazo, seguramente el mayor clásico de la trayectoria de Carpenter. Cuenta la historia de Michael Myers, un psicópata que asesinó a su familia durante su infancia y que 15 años después se escapa del psiquiátrico y vuelve a su pueblo con el fin de perseguir y asesinar a un grupo de jóvenes. Está considerada como la película que inicia el género slasher, muy popular en los años posteriores.
Una película que me ha dejado escenas, secuencias... personatges per a la posteritat. I vull dir, ara mateix no pots entendre el cinema de terror si no coneixes la pel·lícula de Halloween, que per cert també se va fer un remake que vam poder veure a Sitges i que...
Bueno, un remake-seqüela, perquè...
Remake-seqüela, sí.
Perquè han fet moltes
seqüeles. Sí, però l'últim que vam poder veure, que la gràcia era que Jamie Lee Curtis estava una altra vegada, volia dir que, clar, aquest remake-seqüela, que és la continuació amb Jamie Lee Curtis un poquet més major ja, i que a mi no va agradar molt, però que sí que tenia aquesta essència del que va deixar Carpenter, no?, de herència. Me fascina, una altra pel·lícula que me fascina.
Per a mi particularment, a part de que pot ser la pel·lícula que inicia el gènere slasher, és que jo crec que és la millor. Dos anys després d'Assalto a la Comissaria del Distrito 13, la peli ja obri en un plano seqüència virtuós i genial, que amunt no només està fet per a fardar perquè és una meravella, sinó que te conta la història. La sinopsi que ha fet Manu te la conta en un plano seqüència d'un o dos minuts, super meravellós, encara que és molt tètric i macabre, i després la peli segueix sorprenent. O sigui, no se queda ahí, sinó que, per exemple, és una de les poques pel·lis de terror que s'atreveix a tractar de donar por en plànols de dia. No tota la peli és de nit, encara que majoritàriament la peli és de nit o en interiors, però també ho intenta amb el dia, i és una cosa que és prou trencadora. Inclús a dia d'avui no hi ha peli de por que succeeix a la llum del dia, i són molt poquetes. O sigui que seguia... tractant d'explorar, ¿no? noves habilitats.
Un poco para ver la importancia de Halloween, coges un poco las películas que se hicieron antes de Halloween y las que se hicieron después de Halloween, y ahí se ve la trascendencia que tiene esta película, ¿no? La cantidad de películas que se han influenciado por Halloween es tremendo, ¿no? Y otra de las cosas que más me gustan es volviendo un poco a la habilidad que tiene la puesta en escena Carpenter, el tema de los personajes quietos. Ya pasaba en Asalto a la Comisaría del Distrito 13 que los delincuentes esos que van a atacar la comisaría están quietos mirando hacia la comisaría y a ti te da un miedo tremendo. Y aquí Michael Myers también aparece quieto detrás de un arbusto y te da un miedo tremendo, ¿sabes? O sea, eso es algo, es una constante dentro del cine de Carpenter que mola muchísimo.
Es que verdad, que es dolente un M-Sport quieto y corregente.
Siempre, ¿sabes? Carpenter, una de las cosas que descubrió es eso, que da más miedo un tío quieto que mirándote que un tío moviéndose, ¿sabes? Uh-huh. Eso seguro. Bueno. Y bueno, por concluir esta película, se trata del mayor éxito comercial de John Carpenter, ya que contó con un presupuesto de $320,000, ojo, y obtuvo más de 65 millones en taquilla. Después de cosechar varios éxitos de taquilla, John Carpenter dirigió su película más cara y ambiciosa hasta la fecha. Se trata de la adaptación de la novela de John Campbell, que ya había sido adaptada por Howard Hawks en 1951. Hablamos de La Cosa, el enigma de otro mundo.
Esos investigadores, ¿no?, que se van ahí a la Antártida, ¿no?, y tocan cosetes que no han de tocar, pues aparece un ser, ¿no?
Exacto, bueno. Aparece un ente extraño que puede mutar de forma y va atacando mediante la simbiosis a cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, en esta película, para mí, se trata, por una parte, de un ejercicio de suspense impresionante, con unos personajes que se ven amenazados dentro de un espacio muy limitado por las condiciones climatológicas, uh-huh, y con el aliciente de que la cosa que da nombre a la película puede transformarse en cualquiera de ellos, lo cual provoca que empiecen a desconfiar los unos de los otros, ¿no? Claro. Y por otra parte, la otra cosa que me parece que destaca enormemente en esta película es la imaginería visual que tiene, que cuenta con unos efectos especiales asombrosos, provocando algunas de las mutaciones corporales más impactantes de la historia del cine.
Brutal, el Megatronic 6-2, hay 1982.
Que se menechen, muten, creixen.
La escena esa que comienza el bicho y se a isirli cosas pel cap, comienza a deformarse, cerveis, pates, es que es brutal. Y eso está fet físicamente. Va a ser un aparell. O perquè allí no n'hi havia efectes especials que coneixem ara. Manu.
Todo manual, todo artesanal, manual, evidentemente, y para mí es la película cumbre en cuanto a efectos especiales. Creo que desde ahí vamos hacia abajo, ¿sabes? O sea, yo, de verdad, que me parece, a mí, ya lo digo, esta es mi película favorita de Carpenter, creo que coincido con bastante gente, me parece la mejor, y eso, y sobre todo los efectos especiales, o sea, son impresionantes. O sea, esas imágenes, esas, o sea, tiene de todo, es que tiene 5 o 6 escenas que son de las mejores escenas de mutaciones corporales que s'han vist nunca.
Però a banda, la peli funciona també quan parla només de tensió, sense que aparega el monstre, la càmera, John Carpenter, quan situa, perquè ixen uns llops, uns gossos guia, mm-hmm, tipus llop, que també poden portar dins el monstre, la càmera baixa a l'alçada del llop i es maneja com el llop per dins de la base. O sigui, és un exercici darrere d'un altre de majestuós per part de Carpenter, que també ha influït moltíssim en pel·lícules posteriors, que també va tindre un remake, però en este cas va ser prequela, i jo crec que les tres que portem d'ell són
les millors.
Són les, bueno, les meues favorites, però també el paradigma de si vols conèixer a Carpenter, veient aquestes tres, uh-huh, el coneixes, perquè amunt són prou diferents en temàtica i estil.
Vamos con la siguiente.
De tornar a fer llistes de Spotify, perquè hem de posar tot el cadut Manu Gui de Carpenter, però són totes boníssimes.
Que feia ahí la música.
Sí, sí, claro.
Es que es un
crack. Son buenísimas. Bueno, en este caso hablamos de Christine, adaptación de la novela homónima de Stephen King, que cuenta la historia de un joven que se compra un coche de segunda mano, llamado Christine, y el coche tiene conciencia propia e instinto asesino.
Uh-huh. Me he recordado también después de otras películas que se han hecho con Rubber, ¿no? Ahora me
exactamente,
venía al cap, ¿no? Que es una parte de ese coche que también te Instinct de Assassins.
El mérit, aparte de que no es chance habitual ver este tipo de Assassins en el cine, es que se pren molt en serio y que era fácil que este argument quedara ridícul. Y aconseguís que no quede ridícul, incluso obviamente la veus ara i ha passat el temps, però puc entendre que en el moment el cotxe te provocarà ansietat i por, y porque está muy bien feta.
A mí me lo provoca, y eso es lo que más me gusta de la película, que no se lo toma para nada a coña. O sea, es una película sobre un coche asesino hecho desde la mayor seriedad posible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de nuevo destacan unos efectos especiales impresionantes que hacen que Christine, el coche en sí, cómo se mueve, cómo va mostrando sus poderes sobrenaturales,
la secuencia inicial en la cadena de montaje es increíble,
sí, y cómo se va desenvolviendo viendo a lo largo de la película es impresionante, ¿no? Y bueno, y creo que es la magia de esta película está ahí en el propio coche, ¿no? Que creo que es uno de los psicópatas inhumanos más carismáticos de la historia del cine.
Manu, que nos quedamos en ese temps.
Sí, vamos con las dos últimas, si os parece. Estamos escuchando la banda sonora de una película que a mí me encanta, me fascina, una de mis favoritas de Carpenter. Se trata de El Príncipe de las Tinieblas. Un grupo de estudiantes de física, capitaneados por un sacerdote, afrontan la misión de capturar al diablo en una iglesia abandonada de Los Ángeles, con el fin de impedir la llegada del mal al mundo.
Wow.
Se trata de una película que... de una de las películas más alocadas del director, que en este caso expone el mal de la forma más directa posible, es decir, habla del príncipe de las tinieblas, no es como el mal hecho persona, ¿no? Y bueno, y en esta peli lo que más me flipa de todo es que Carpenter explora ese mal, esas tinieblas, desde una perspectiva tremendamente amplia, ofreciendo una gran cantidad de ideas extravagantes que juguetean con las contradicciones entre la ciencia y la fantasía.
Esta yo no la he visto, esta me la he de apuntar, Manu.
Yo
tampoco.
Famoso yo Dines, no me recuerdo.
Es curioso porque es una de las películas que menos votaciones tiene en Film Affinity, y yo la tenía como una de las grandes. Entonces no sé por qué la gente no la conoce mucho, pero bueno, yo la destaco sobre todo.
Manu, la que sí que viste es la próxima y última para acabar la sección, que es Daylife, Están Vivos, que me va a parecer súper divertida y como siempre una travegada. Técnicamente, muy guay, muy chula. Contanos un poquito brevemente de qué va.
Daylife, una película divertidísima, como estás diciendo tú, una peli de ciencia ficción en la que un hombre encuentra unas gafas que le permiten ver el interior de las personas. Entonces, de esta forma descubre que gran parte de los que controlan nuestra vida social y política son alienígenas.
De fet, social y política, fica la política y mol durament, ¿no? Porque a meses ulleres no només veu als alienígenes, sino también que els cartells posa els missatges subliminals que n'hi ha al darrere, ¿no?
Exacte.
I no havien vist aquesta part política de Carpenter, ¿no?
Es una en el cine de Carpenter siempre ha estado presente el discurso político en todas, prácticamente casi todas sus películas, pero sin embargo aquí es donde más evidente se vuelve, porque la película, aparte de funcionar como una aventura bastante divertida, porque es una peli divertida, funciona como una sátira sobre el sistema capitalista, sentido es de las más profundas de Carpenter, y sin tener que sacrificar esa diversión que siempre la caracterizado. A mí también me parece una auténtica pasada.
Molt divertida, la recomané moltíssim. Està sonant ja una cançó que no és de Carpenter, Manu, perquè hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies per la teua secció, com sempre. Ens hauria agradat també parlar d'altres que encara té unes quantes, però com ens hem quedat amb les teues favorites, que també són les nostres.
De Carpenter sempre parlem diverses vegades en la temporada, o sigui que tornarem a parlar d'ell.
Lluís, cançó final.
Estem escoltant All the Faces, cançó de Creed Bratton, que és l'última cançó que sona en la sèrie The Office, en l'últim capítol de l'última temporada. És molt bajonera, per això, perquè tots els seus fans ploren quan l'escolten. Ens la recomana Fernando, que ja tenien ganes de tindre't per ací. Moltíssimes gràcies, Fernando. i gràcies a totes i tots per sempre per les vostres recomanacions.
Manu, moltíssimes gràcies, sempre és un plaer que estigues per ací. A veure si en 3-4 setmanetes te tornem a tindre per ací.
Vuelvo encantado.
Gràcies, Manu.
Moltes gràcies. Ens escoltem la setmana que ve des de Ràdio Godella per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Que passeu una setmaneta plena de bon cinema i bones sèries. Moltes gràcies. Adeu.
When my mind's absorbed on my private little screen, and I'm walking blind through a sea of unknown men, I hear a voice reminding there across the street walks an old forgotten friend. And we don't have to say a word, it's really better left unsaid. Just lights through eyes that recognize all the faces that I know, all the faces that I know, and all the faces we see each and every day. When I get home at night, you're the face I need when I get home at night. You're the only face I need.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emissores Municipals Valencianes.